Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dilluns, dia 24 del mes de març, una nova edició, la d'aquest mes, del programa Un cafè amb energia, un espai que dediquem a parlar de les energies renovables, de l'energia sostenible. Avui el fil conductor del programa, avui centrarem el programa en parlar de la xarxa elèctrica i dels municipis, parlarem també del concepte de remunicipalització. Per parlar-ne, avui ens acompanyarà en la segona part del programa l'Arnau Comes, que és el coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, i també, com és habitual, ens acompanya qui és el responsable de l'Oficina de Transició Energètica de la Noguera, el Josep Raimat. Cal destacar que l'Arnau ens acompanyarà en la segona part del programa. Avui no pot ser aquí als estudis. Parlarem amb ell a través de la línia telefònica. El Josep, com és habitual, sí que ens acompanya als estudis de Ràdio Balaguer. Com sempre, el saludem, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Josep, i gràcies un cop més per ser-hi.
Molt bon dia a vosaltres.
Dèiem que avui dediquem el programa a Josep a parlar de la xarxa elèctrica i de municipis. Abans, però, com sempre fem amb tu, repassem algunes notícies d'actualitat, activitats que tindran lloc properament aquí al territori, també terminis pel que fa doncs, a la sol·licitud d'alguns ajuts. Comencem per aquí, com sempre.
Doncs sí, fem una mica d'introducció de la situació en la que ens trobem en aquest moment pel que fa a les línies d'ajuts, a les línies de treball que tenim en marge, ja sigui la Generalitat o qualsevol altra entitat pública. Dir-vos que segurament m'haureu vist a la premsa. Han iniciat les seves tasques, les 44 oficines, que han d'ajudar les empreses a fer la transició energètica. Teniu oficines de suport en l'àmbit més cooperatiu, més de l'empresa agrícola, sobretot. Teniu empreses col·legials, on ja tenen una gran experiència. A la nostra zona, evidentment, també s'han desplegat. I la idea és que durant els pròxims 2 anys us puguin ajudar a materialitzar o impulsar accions de generació renovable i eficiència energètica, això, en l'àmbit empresarial. Ja veieu que los catalanes hacen cosas, com deia aquell bon home, i no pare, la roda no pare. En aquest cas, l'impuls és, la voluntat és donar impuls en aquest àmbit més de l'economia, més empresarial. I la idea és també seguir fomentant i liderant projectes col·lectius on ja sabeu que ho hem parlat amb el tema de les comunitats energètiques. La petita empresa hi té molt a dir i moltes vegades són els que poden oferir la infraestructura i fins i tot una part de la demanda, doncs, per exemple, amb els projectes d'autoconsum col·lectiu. Dir-vos també i recordar-vos, perquè és habitual la consulta, que segueixen obertes les sol·licituds de l'Agència Catalana de Residus pel que fa a la retirada de l'amiant. Va començar el 15 de gener. La idea a nivell de calendari és que s'acabi el 28 de novembre. I això, jo em sembla que val la pena no deixar passar l'oportunitat. Alguns ja teníeu les memòries fetes de l'anterior convocatòria i res, que segueixen obertes.
Per tant, hi ha ajudes per tant, a fer la retirada d'amiant, eh?
Mentre hi hagi calés, hi ha ajudes. Ara, si ens despistem molt, després passa el que passa. El calendari és llarg, però els diners són limitats. És a dir, que anem-ho recordant.
Entenc, però, que s'ha de presentar un projecte o una proposta,
sí, Josep? Correcte. Al final, al nivell documental, és com a dia d'avui funcionen pràcticament totes les convocatòries. És el mateix sol·licitant, és el mateix particular, ja sigui empresa o no, el que ha de fer la tramitació electrònica. Es pot donar suport, evidentment, a nivell de gestoria, a nivell particular, i de vegades són els mateixos instal·ladors, en aquest cas empreses homologades rere per retirar l'amiant, les que et faran tota la part documental i te la gestionaran. Per tant, aprofiteu-vos, en arribarà un moment que potser s'haurà de fer sense subvenció. Val la pena. No és el nostre àmbit competencial, però ja sabeu que l'any passat vam tindre una línia on també hi havia la possibilitat de substituir aquestes cobertes d'amiant per panell sàndwich més fotovoltaica. Enguany no és així, lamentablement no és així, i si no és així no és perquè no hi hagi hagut la voluntat, sinó perquè hi va haver poques peticions. Raro. raro. Diu, no compensa. No ho sé, aviat segur que no compensarà. Si no les demanem, no compensaran, segur. Però bueno, allí estem.
Que sàpiguin això, fins al 28 de novembre, mentre hi hagi calés, el que deies tu, eh?
Sempre, sempre. La pasta, sempre. Us anunciàvem fa uns dies, ara ja anem en l'àmbit més local, eh? Us anunciàvem fa uns dies que Vallfogona de Balaguer i la seva comunitat energètica havien fet una crida per la incorporació de nous socis, sobretot pel que fa a preveure quants quilowatts havien de reservar pels autoconsums que estan desplegant. Són 4 punts d'autoconsum a nivell elèctric, a nivell de generació fotovoltaica, i gràcies a aquesta crida i el treball que fem per acompanyar els diferents projectes de comunitats energètiques, hem vist també una oportunitat d'aliança la qual l'associació del Centre Històric d'aquí de Balaguer també ha vist una via de poder arrencar amb els seus projectes sense haver de fer un gran desplegament econòmic ni haver de recórrer a cap altre ajut, sinó que col·laborant amb Vallfogona i des dels seus punts de generació més pròxims a Balaguer poder donar servei d'autoconsum als habitants d'aquest centre històric. El seu objectiu és aquest, donar sobretot sortida als quilowatts i reservar-los per als seus socis. Ja sabeu que aquí al centre històric tenim la dificultat per una afectació de bé d'interès cultural i és una de les possibles solucions. Teniu temps per poder inscriure's a col·laborar o a poder consumir, no m'agrada dir consumir, perquè al final sí que és un estalvi, però quasi no parlem ni d'un servei. És una forma de poder col·laborar.
Forma part, no?, d'aquesta comunitat.
Sí,
Josep, no?
Sí, al final primer. El tema és que primer s'ha de ser soci, poder ser soci et dona dret a adquirir aquest autoconsum i poder-lo compensar de la teva factura elèctrica. Jo us hi animo, teniu temps fins demà, dia 25, és a través de la web de la comunitat energètica de Vallfogona, que és celvallfogona.cat, cel com el cel, no és complicat, cel Vallfogona, correcte,
.cat.
Allí trobareu el correu electrònic, hi ha un formulari per poder reservar quilowatts. Si teniu dubtes, ens ho podeu preguntar a nosaltres, al Consell Comarcal, podeu dirigir-vos directament a la cel, que tenen un gestor que us atendrà encantat i us orientaran de quants quilowatts realment hauríeu de reservar segons el vostre consum. No té sentit demanar-ne en accés i esperar que t'ho compensin econòmicament. Llavors és quan no surten els números i no val la pena fer aquestes coses. Res, us hi animo, endavant amb els dos projectes del Centre Històric i de Vallfogona i a veure si podem seguir augmentant i amb les propostes a nivell de ciutadania i arribant al màxim d'usuaris possibles.
Molt bé, Josep, doncs hem fet aquesta petita introducció al que és el programa d'avui. Fem ara una pausa, preparem el cafè i, si et sembla, parlem de seguida amb l'Arnau Comes.
Doncs som-hi.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Feta aquesta pausa, Josep, reprenem el fil del programa d'avui i ara de seguida parlem, ho dèiem a l'inici, avui l'entrevistat, el convidat és l'Arnau Comes, coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Avui no el tenim aquí als estudis de Ràdio Balaguer, però sí que a través de la línia telefònica podem parlar amb ell. Josep, quan vulguis.
Doncs sí, primer de tot, bon dia, Arnau.
Hola, bon dia.
Abans de res, ja com és un clàssic en el programa, nosaltres sempre servim un cafèret, estàs lluny, avui estàs lluny, espero que el puguem compartir en comú, almenys en el temps. Com t'agrada tu el cafè? Ets de cacau, cafè sol?
Doncs mira, depèn del dia. O faig un tallat descafeinat o un tallat amb cibada. És un dia m'estalvio la llet i l'altre dia m'estalvio la cafeïna.
és una energia diferent, doncs. El teu cafè amb energia és un cafè amb energia sense cafeïna.
Exacte.
Molt bé, molt bé. Què en sabem de l'Arnau? Doncs Arnau Comes Miñarro, politòleg de formació, especialitzat en gestió i direcció pública, sobretot orientat en l'àmbit de ciutadania i la diversitat. Amb una llarga experiència, una trajectòria de més de 20 anys en l'àmbit del diagnòstic, gestió, execució de projectes i programes, sempre en l'ecosistema públic, però també des de l'àmbit privat. Ha treballat en l'àmbit social, com dèiem, ha incidit en polítiques de desigualtat i d'immigració, un bagatge molt extens, a pesar de la seva joventut, i amb multitud d'entitats, però sempre amb un eix vertebrador, com seria el desenvolupament i la mirada des de l'àmbit local. Des del 2023, si no ens equivoquem, regidor de Drets Socials, Habitatge i Hisenda a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. Avui, si el tenim aquí, no és per la seva carrera política a nivell d'Ajuntament, sinó com a coordinador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. És així?
Sí, sí.
A veure, Arnau, lo primer de tot, pels nostres oients, ens pots posar en context, oi? Què és l'AMEP? Com hi arribes? L'Associació de Municipis per l'Energia Pública?
Mira, l'AMEP es constitueix el 2021, val? Perquè un grup de 72 municipis es troben preocupats perquè, bé, perquè hi havia una necessitat de fer una transició energètica, d'accelerar-la, i es trobaven en una situació de crisi important, hi havia poques eines. És veritat que ara n'hi ha bastantes més d'eines, però el 2021 n'hi havia molt poques, no? Hi havia moltes institucions supramunicipals, diguem-ho així, que no s'havien posat les piles. I ara segurament, al cap de 3 o 4 anys, sí que hi ha hagut un procés important d'això, no? De posar-se les piles. Però a part hi havia una preocupació política, bueno, doncs perquè els ajuntaments, ara ho suposo que ho parlarem més, no? Però ara els ajuntaments no tenen poden exercir, no?, activitats en relació a la transició energètica i al foment de les renovables, etcètera, etcètera, però no tenen el control de la xarxa de distribució, en aquest cas, no?, que és una mica el nucli de l'activitat del sector energètic.
No? És un tema habitual del programa, la xarxa de distribució és un tema habitual, vulguis o no, sempre ens apareix
allà, sempre acabem allà, no? Total. I està completament... Ja em tiro, ja em d'allà. No, però ja està completament privatitzada, que vol dir que formalment l'Ajuntament no té cap poder sobre incidència formal sobre aquesta xarxa, sí sobre altres parts de l'activitat energètica, del sector energètic, sobre altres activitats, però no sobre el nucli, no? I llavors uns quants ajuntaments s'organitzen i creen aquesta entitat per incidir de manera, diguéssim, bueno, una mica amb dos focus, no? Un, políticament, per poder tenir aquesta incidència sobre la xarxa, poder decidir de quina manera és la xarxa a cadascun dels municipis, també a nivell més global, per poder millorar el servei, per tant, a la ciutadania, i també per donar-se suport mutu amb tot allò que feia falta a la transició energètica, no? En aquest context. Ara mateix, vam el 21, hi havia 72 associats, ara mateix som 123, val?
Hem pràcticament doblat. Mm-hmm. Hem pràcticament doblat.
Pràcticament, sí. A més a més, fa 4 dies s'ha adherit formalment la Diputació de Barcelona, hi ha la Diputació de Girona com a observadora i estem intentant també que s'adhereixi formalment. Bueno, estem creixent, estic parlant molt d'ajuntaments, però no només hi ha ajuntaments a la MEP, la MEP també està constituïda per entitats, després fins i tot, tot i que encara no ho tenim, Josep, si vols ser el primer, poden ser membres de la MEP persones a títol individual també.
Ah, sí?
Això passa que ara mateix està permès, els estatuts ho permeten, però ara mateix no n'hi ha cap. Sí que hi ha tres entitats, bueno, està bé, vull anomenar-les perquè són potents. D'una banda tenim com a observadora la xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat, que és una xarxa important.
El Consell sí que està dins, veus?
L'Associació de Micropobles de Catalunya, que també està a l'executiva i que també és un actor important, i una entitat, una organització no governamental molt potent, que és Enginyeria Sense Fronteres, perquè són enginyers, no?, que són l'altra pota que ens falta, diguéssim, a la part més política.
Molt bé. Entenc que des del moment de la formació, que és relativament recent, estàvem en un moment post-pandèmia, estàvem en un moment on se detectaven necessitats que potser no s'hi havia posat el focus, aquests objectius que us havíeu marcat inicials han canviat, s'han modificat, segueixen sent l'eix transversal de tot plegat?
Sí, el que passa que és veritat que després d'un període de, primer, d'un temps que vulguis que no, muntar una associació amb tants membres és jurídicament complexa i estabilitzar-la, no? Ni això, a nivell jurídic, a nivell econòmic, a nivell organitzatiu. Després d'un temps, va haver-hi durant un període un coordinador, el Josep, després el Josep va deixar-ho estar. Vull dir que hem estat en dos períodes sense coordinació, llavors jo vaig entrar fa un any aproximadament, i aleshores l'entitat sí que és veritat que al principi, i ara també, tenia dos focus. Un és tot el que tingui a veure amb el suport als ajuntaments en transició energètica, però aviam, també som molt grans a nivell, o som bastant grans, diguéssim, a nivell de membres, però l'estructura de l'entitat és relativament petita, uh-huh. És petiteta, per tant, hem de focalitzar una mica. Llavors sí que aquest any hem decidit focalitzar més en allò que era l'objectiu fundacional de l'entitat, que era intentar treballar per la titularitat pública de la xarxa, que això, no sé, en algun moment us ho voldré explicar a tots, perquè és una mica el foco que tenim aquest any, que és una feina més política, entre cometes, uh-huh. Però que al final el que va és a resoldre problemes concrets de gestió que tenen a veure amb la xarxa, no? I que a llarg termini volem que sigui titularitat pública, però també tenim projectes, diguéssim, previs, abans de que sigui titularitat pública, però d'incidència dels ajuntaments sobre la xarxa. I per tant, m'estic enrotllant molt, no. Però responent a la teva pregunta, sí que hem decidit focalitzar-nos una mica més amb la xarxa, amb el treball final, per la xarxa.
És un dels eixos que sí que són vertebradors de la vostra tasca. Al final, a nivell d'inici, a nivell d'estructurar totes les vostres objectius i funcions que desenvolupeu, sempre hi ha aquest eix del retorn, no?, d'aquesta xarxa pública cap a l'administració local. Al final, nosaltres aquí ho hem tocat moltes vegades, de les incidències que tenim a la xarxa, dels canvis que hi ha hagut a nivell de fer consulta pública, fins i tot per ampliar pressupostàriament les millores necessàries des de la distribuïdora, des de a nivell de millores en la pròpia infraestructura, no? I per tant, té sentit que avui ens puguis vindre a explicar de primera mà com ho treballeu des de l'àmbit municipalista, per dir-ho d'alguna forma. Abans comentaves que teniu com a observador l'Ajuntament de Girona, si no m'equivoco?
No, l'Ajuntament de Girona. L'Ajuntament és membre i és membre de la Comissió Executiva, la Diputació.
Correcte, de Girona. Llavors, fa uns mesos llegíem el tema de la declaració de Girona, que semblava com una gran declaració d'intencions d'on parteixen els eixos de treball que teniu d'ara per endavant, i estaria bé que ens poguessis explicar a partir d'aquesta declaració de Girona com arribem aquí i què se'n desprèn, no?, d'aquestes voluntats.
Sí, és una miqueta el concentrat del que estava explicant ara, el concentrat d'aquelles actuacions fonamentals que volem fer pel 2025, que si voleu us en faig 4 cèntims, no?, 5 cèntims, que és una mica el que ve a dir la declaració. La declaració se centra en la necessitat de la titularitat pública, que si voleu després una mica l'argumentem, però que això amb què es tradueix ara? Doncs es tradueix, per exemple, en que en aquests moments, el que deia, els ajuntaments no tenen ni tan sols capacitat d'accés a la informació sobre la xarxa. Aquesta informació sabem que existeix. És a dir, aquesta informació no és només que no la tingui, no és només que no la tingui l'administració pública, val? Sinó que en algunes administracions públiques hi és, per exemple, la Generalitat, per exemple, l'Estat, tenen informació sobre els plans d'inversions que tenen les distribuïdores en els municipis.
Correcte.
El que passa que els municipis, bueno, la immensa majoria dels municipis no tenen capacitat per gestionar i per arribar a aquesta informació, i en alguns casos, que és el que hem d'estudiar detingudament, se'ls diu que no tenen dret. Llavors, el que una de les projectes que estem activant és perquè els ajuntaments tinguin accés a tenir aquesta informació, és a dir, a saber què està planificant la distribuïdora pels propers 4 o 5 anys en el seu municipi. Val? Cosa que és veritat, és cert, que en ajuntaments més grossos, però clar, a Catalunya estem parlant de 10 o 12 ajuntaments, no de més, dels 947. En ajuntaments més grossos, on hi ha més capacitat política i més capacitat tècnica, sí que fer una mica de pressió per parlar clar sobre la distribuïdora, s'acaba obtenint una part d'aquesta informació. No? I en altres, quan hi ha
apostant per la transparència i tenir accés a les dades que se'ns reclama, no?, a l'administració pública des de Ciutadania, que sigui sempre el màxim de transparent, accessible. I, a més, sembla lògic que quan estem parlant d'una distribuïdora que el seu client únic és la pròpia administració, sembla lògic que l'accés hauria de ser obert, públic, no només pels municipis, sinó en general.
Sí, sí. Bueno, de fet, ara mateix no sabem exactament com està. Aquesta és la feina que farem, que volem fer. És a dir, agafar, saber exactament on està, quina informació és rellevant, també, perquè hi ha molts municipis, per entendre'ns, vull dir, si ens està escoltant algú d'algun municipi de menys de 5.000 habitants que té un enginyer que hi va 3 dies a la setmana i que és un enginyer que porta 44 temes diferents a banda d'aquest, no?, i sap que no dona l'abast, i per tant algú hauria d'estar oferint, no?, suport per tenir no només accés a la informació, sinó després per poder interpretar-la.
I tant.
Perquè
i tant.
No tens 44 hores, home, si estem parlant d'un Barcelona o d'un Hospitalet, no?, amb 10 tècnics o 15 o 20, doncs aquest és un dels projectes claus que volem tirar endavant. L'altre és el que deia el... Bueno, jo vaig xerrant, tu ja m'interromps, no, eh?
Ja veus que et tallem sempre que ens tenim un dubte. I ens fa falta.
No, doncs l'altre és el... Diguéssim, la proposta per modificar normativament... per fer modificacions normatives que avancin efectivament cap a la titularitat pública. Això què vol dir? Bueno, doncs vol dir que es pot declarar aquesta titularitat pública i es poden fer... Podem arribar a una situació de concessions administratives per la xarxa de distribució per entendre'ns com la situació que hi ha amb l'aigua. És a dir, tu amb l'aigua, l'administració no necessàriament gestiona el servei de l'aigua, però sí que n'és titular. Què vol dir? Que tu fas un contracte com a administració pública amb un privat o no, o amb un públic, o amb una empresa pública, o ho gestiones tu com a ajuntament, però tu com a ajuntament pots triar. I en aquest contracte tu estableixes unes condicions. I en aquest contracte tu dius, això sí, això dins del marc genèric de la llei, ens entenem, però això sí, això no, aquestes inversions, etcètera, etcètera, no? Doncs estem demanant alguna cosa tan revolucionària com aquesta, que és arribar en aquesta situació. Ja no estem parlant ni de la gestió. És a dir, estem parlant d'arribar a una situació que un dret fonamental, com és, però hi hauria de ser legislativament o legalment l'energia, legalment no ho és, però no. Hauria de ser-ho, diguéssim, estigui regulat amb uns mínims, no? Perquè és un servei públic que és evident que és essencial. Em sembla que no cal que fem molts debats per entendre que tothom depèn, per qüestions essencials per la seva vida, de l'energia elèctrica, no? Per tant, més enllà de que fer la transició energètica com cal fer-la requereix de posar l'energia elèctrica a tope, tot arreu, no? D'electrificar molt. Més enllà d'això, més enllà d'aquest debat, és evident que encendre el llum, escalfar-se i tenir un habitatge mínimament digne depèn d'això. Per tant, el que volem arribar és en aquesta situació. Què proposem? Hem fet una de les coses que recollia, uns dels punts que recollia la declaració de Girona, és que hem fet un informe amb quatre blocs molt clars per avançar cap aquí. Uh-huh. Començo pel del final, que és la declaració efectiva de la titularitat pública i de que l'administració pública sigui titular i pugui gestionar, si ho vol, o pugui concessionar el servei de distribució d'energia elèctrica. Uh-huh. Val? Aquesta és l'última, perquè és una mica al final, és a dir, si aconseguim això, haurem aconseguit la meitat d'allò que ens proposàvem, diguéssim, com a MEP gairebé, no? Però després, per aquest 2025, n'estem treballant tres de prèvies, que vol dir que són mirar de posar... Més enllà, us he comentat primer el tema de l'accés a la informació, i ara el tema de les reformes normatives. D'aquest paquet de quatre reformes normatives, una és la de la titularitat pública efectiva i la concessió, val? I llavors n'hi ha altres tres que són prèvies, que us explico, són per avançar cap aquí. Una, que és, que n'hem dit a la proposta del mínim dels mínims, diguéssim, que és, per exemple, que en aquests moments, no sé si ho sabeu, però si hi ha algun promotor o alguna empresa que hagi volgut desenvolupar algun polígon nou, etc., ho sabrà, o que ho hagi fet fa poc, que és que quan es desenvolupa un nou sector urbanístic, els promotors paguen, entre altres coses, estan obligats per llei a pagar la xarxa.
Correcte.
Però aquesta xarxa després, per llei, passa a ser propietat de la distribuïdora i passa a rendir econòmicament per la distribuïdora.
De fet, no cal que sigui un projecte d'un polígon. Un particular que vol donar-se accés a la seva granja i ha d'afegir un poste, ha d'afegir línia i demés, automàticament, si després s'amplia, ell ha pagat aquella part, però donarà ús general, s'hi accedirà i, en canvi, el cost l'ha sufragat el particular. Sí, sí, és extensiu pràcticament en tot tipus de projectes, sí, sí.
Correcte. Ho he dit així perquè això és de formació de la proposta, perquè la proposta el que diu és que a partir d'un mínim de CUPS, a partir d'un mínim, no diu a partir d'un, no? D'una nova connexió, a partir d'un mínim sigui directament declarada aquesta part de la xarxa nova de titularitat pública. Uh-huh. I la proposta també diu i o, com a mínim, o la declarem de titularitat pública, perquè hi ha hagut una inversió per part de la ciutadania, per entendre'n ràpid, no? I de l'administració, en alguns casos, o, com a mínim, la meitat dels beneficis que vagin a l'administració pública.
Correcte.
És a dir, en algun... Això en diem és una acció per prevenir l'enriquiment injust. Aquesta és una situació tan òbvia, no? Tan òbvia que s'hauria de poder modificar. I això modificant un parell d'articles i algun altre sectorial de la llei del sector elèctric es pot fer. No és tan... Legislativament, de fet, tot el que estic explicant legislativament és senzill, diguem-ho així. No? Després hi ha la segona proposta, prèvia a la titularitat pública, que és és a dir, en aquests moments en diem de la com més competència millor, no? Sempre hi ha hagut l'argumentari de que la privatització es va fer per fomentar la competència i per fer baixar els preus, i hem vist que la realitat no ha sigut aquesta, però a banda d'això, aquest argumentari sempre està sobre la taula. Bé, doncs hi ha països on es fomenta això i el que es fa és desintegrar les activitats que actualment estan integrades. Què vull dir? Vull dir que hi ha països on es diu que si tu fas activitat de distribució a la mateixa zona, no pots fer activitat de comercialització. Per què? Per fomentar la competència. Uh-huh. Doncs aquesta és una altra proposta que fem nosaltres. És a dir, mentrestant, com a mínim, que no hi hagi aquesta concentració de poder, aquesta integració de facto vertical, no?, que es diu, que la llei, mitjançant la llei del sector elèctric també, una sèrie d'excepcions, permet que passi. És a dir, que tenim la mateixa companyia en diferents NIFs, però que no se n'amaguen, diguem-ho així. No? La llei diu que no pot haver-hi la mateixa companyia, però preveu una sèrie d'excepcions que permet que una companyia amb els mateixos comptes integri tres NIFs, per entendre'ns. No? Bueno, doncs mira, de posar una mica d'ordre aquí, és una altra proposta, però mira, de fomentar la competència mentre no arribem a la situació desitjada. I la tercera és que hi ha una directiva a nivell europeu que permet que les comunitats energètiques, que estan molt en desenvolupament i són una eina fonamental per fer la transició energètica, puguin operar en distribució. La directiva europea ho permet. Uh-huh. Bueno, doncs és tan senzill com transposar-la a la legislació espanyola, permetent també que les comunitats energètiques puguin operar en distribució.
Aquell estimat esborrany del 2023, allí està esperant. Exacte. En algun calaix, que algú se'l torni a mirar.
Correcte. Doncs això. Doncs aquestes són com les tres propostes prèvies que estem... Mira, ahir vam anar a Madrid per una altra qüestió i estem intentant parlar amb els diferents grups parlamentaris per veure, bueno, si els sembla bé, si ens les compren totes, si ens en compren alguna. I aquí estem, amb aquest tema.
Estan receptius, almenys?
Sí.
El legislador el teniu content.
No, sí, és a dir, de les quatre, en algunes sí. No puc dir moltes més coses perquè, en general...
Els compromisos...
No, perquè sí que ho estan, però hi ha uns que ho estan més que altres.
Ah,
i llavors,
vale.
No, però en general tothom... Sí. Bueno, és a dir, hi ha possibilitats de fer coses. El que veiem, encara estem enmig d'aquest procés i... i bueno, a veure si ens en sortim.
La veritat és que parlant del legislador i de com se treballa en aquest àmbit a nivell d'influència, a nivell de poder incidir, fa uns mesos havíem tingut el Dani Pérez aquí al nostre programa de l'energètica pública. Teniu bons aliats, aneu incorporant aliats en l'esquema, en l'estratègia, i llegíem fa uns dies que Tàrrega, junt amb 28 municipis més, demanava reconèixer l'energètica com a mitjà propi. Això entenc que també hi esteu treballant vosaltres, és a dir, esteu veient sinergies per poder treballar en aquest camí plegats, oi?
Sí, sí. No, bueno, no ho he dit, però una altra de les potes, com que no he anomenat les nostres línies de treball, diguéssim, de manera endreçada... No?
Només faltaria, ens faries dues. La nostra feina. Llavors, quina feina tindríem els periodistes o pseudoperiodistes com jo?
No. És a dir, tenim una altra línia de treball que és donar suport a tot el que és, a tota la part de l'administració pública que treballa amb energia, per dir-ho així ràpid, no? I llavors, en aquest cas, ja en aquests moments estem treballant amb dos actors o amb dos blocs d'actors molt clars. Un és amb l'energètica, i ara explicaré aquest projecte que deies tu, que Tàrrega havia presentat aquesta moció, que, per cert, si algun ajuntament s'anima, ara explicaré el perquè d'aquesta moció, perquè és important que hi hagi, suport i que hi hagi difusió. I, per tant, una és en treballar, una línia és en treballar que l'energètica pugui ser mitjà propi dels ajuntaments, que això, aviam, per dir-ho ràpid, vol dir que els ajuntaments puguin fer servir l'energètica com si fos una empresa pública seva. Per dir-ho planerament.
Sí,
eh?
Sí,
i, per
sí,
tant,
sí. Aquí parlem
pla. Que això permeti accelerar el procés de transició energètica, és a dir, que els ajuntaments puguin anar molt més ràpid a l'hora de posar energies renovables, per dir-ho així, no? Si tenen l'energètica com una empresa pròpia que els hi pot fer tota aquesta feina en col·laboració amb ells. Però per fer això s'ha de fer tot un procés, no? Un procés administratiu, s'ha d'obrir un expedient, s'ha de fer una memòria, s'ha de fer tota una sèrie de tasques i bueno, clar, i requereix que l'energètica sigui una empresa forta, perquè si l'energètica ha d'integrar generació de 947 ajuntaments, doncs home, ha de fer un salt qualitatiu important. El que estan fent aquests ajuntaments amb aquesta moció és demanar poder ser integrats, poder utilitzar l'energètica com a empresa pública i, per tant, dir-li a la Generalitat: ei, volem una empresa pública forta, la necessitem, sí, sí. Perquè per afavorir la transició energètica necessitem que aquesta empresa tingui la capacitat per donar-nos servei a nosaltres també. Intento així...
No, la veritat és que són paraules planeres però necessàries. Al final nosaltres, la nostra vocació és la de divulgar i explicar-ho planerament és una gran forma d'arribar a l'oient. Entenc que en les vostres línies de treball, i si tenim l'energètica pel mig, el primer de tot és sufragar aquest autoconsum dels equipaments municipals, però vosaltres heu estat treballant el tema autoconsum com una línia més.
Sí, bueno, clar, l'hem estat treballant perquè afecta... Això sí que és veritat que surt una mica de la línia més prioritària, però com que afecten el dia a dia dels ajuntaments i els nostres membres de l'entitat, dels 123 que som, 117 som ajuntaments, no? I una mica com que ens devem amb ells, i és obvi que l'autoconsum i l'autoconsum col·lectiu és una eina molt potent per fer la transició energètica, sobretot el col·lectiu, l'autoconsum a nivell individual, bueno, no sé quina és la vostra opinió, però que sí que està una mica ja més... No diria que ha arribat al límit, no ha arribat al límit, eh? té camp per córrer, però allà on hi ha realment potència de transformació actual és amb l'autoconsum col·lectiu, no? Perquè és allà on s'ha treballat poc, però no s'ha treballat poc o hi ha dificultats per tirar-lo endavant.
Hi ha molt camp per recórrer. Els temps passen, hi ha dificultats que es van superant, però no res es fa immediat. Hi ha els seus tempos.
Doncs sí, llavors aquí... Per això ens hi hem posat més i per això vam presentar al·legacions a la consulta pública de retribució de les distribuïdores, també per resumir-ho, per premiar aquelles que ho facilitin el procés de connexió dels autoconsums i d'activació i per no premiar tant aquelles que ho facin malament, perquè bueno, s'han fet diversos estudis, no? n'hi ha un d'important de fa un any i pico de l'Aliança per l'Autoconsum, sí. Que és una aliança a nivell estatal de diferents entitats, sindicats, organitzacions per fomentar l'autoconsum, on es veia, no?, que hi havia un bloqueig més o menys sistemàtic per part d'algunes distribuïdores en aquests processos, suposo, per una qüestió de competència i de quota de mercat, no?, de dir, si és meu, vale, però si no és meu, no cal que ho facis perquè prefereixo subministrar jo l'energia, no? Aleshores, sí, ens hi hem ficat amb aquelles consultes. Ara, per exemple, estem treballant, ahir aprofito per fer propaganda, ahir vam anar a una roda de premsa al Congrés dels Diputats perquè s'ha presentat una proposició de llei per la millora de l'autoconsum, perquè també està pendent de si s'obren o no el procés d'esmenes al Real Decret d'autoconsum. I llavors aquí hi ha tot un seguit de propostes, bueno, per facilitar-lo, no? Hi ha algunes de més òbvies i altres una mica més tècniques, però jo que sé, en diré potser un parell que són les més clares, no? Una, la més òbvia i la més clara per tothom, és d'ampliar la distància màxima de l'autoconsum col·lectiu a 5 quilòmetres, que fins i tot es podria parlar de més, eh?
Com
5 és perquè
països.
Hi ha un consens i perquè, bueno, en fi, però que he dit, des d'entorns no tan urbans segurament s'hauria de parlar d'una mica més de 5, eh? Perquè per fomentar aquest... on la gent no viu tan densificada, no?, has d'ampliar una mica més la distància. I després també, jo què sé, es proposa que es puguin modificar els contractes d'autoconsum col·lectiu de forma mensual en lloc de cada 4 mesos. Es proposa poder continuar amb el tema del desenvolupament del gestor de l'autoconsum, que centralitzi totes les gestions per facilitar totes les gestions a qui faci aquests processos, etc. I aquesta és una mica la línia... Bueno, hi ha hagut en l'autoconsum aquestes dues línies, la de canviar la retribució de les distribuïdores en funció de si ho fan bé o ho fan malament, és a dir, aquelles que han penalitzar o bonificar les que ho facin bé, val? O les que ho endarrereixin molt, doncs que no tinguin aquesta bonificació, i després aquestes altres modificacions via proposició no de llei o, quan surti, via esmenes al Real Decret d'autoconsum.
Doncs la veritat és que esteu incidint en punts clau que nosaltres des de les oficines comarcals també treballem dia a dia, acompanyant comunitats energètiques, acompanyant projectes d'autoconsum municipal o dins de les pròpies comunitats energètiques, i segur que amb una xarxa de col·laboradors com aquesta i amb les feines que esteu fent per a poder beneficiar els municipis en aquest retorn, sobretot de la infraestructura local, l'objectiu ha de ser més fàcil per totes les parts, ha de ser més senzill arribar-hi si tenim una xarxa de col·laboració prou forta. Arnau, el programa se'ns fa sempre curt. Sempre curt. Això és que triem bons entrevistats i sempre ens donen de sí. Jo et convido a que un altre dia entrem en actualitat dels vostres avenços, i com que seguirem coincidint i seguirem veient i seguirem parlant, farem un nou programa de com està la MEP, com evolucionen aquests projectes a nivell de propostes legislatives, i així ens obliguem a seguir divulgant les bondats de les feines que fem. Sempre ens agrada regalar una mica de música. Sempre fem una mica de musiqueta. I avui era senzill, era fàcil, se m'ha posat molt, molt fàcil agafar i posar-te la cançó del tall de la llum de l'any 75, si no recordo malament, però era massa fàcil. Te volia regalar algo una mica que no fos tan mastegat. Ja la posarem un altre dia pels oients, ja la posarem, però tots la coneixeu.
És maca, aquesta, és maca.
Sí. El tema és que la tenim més mastegada. Així que avui te regalo una cançó una mica més noveta, menys radiofórmula, i espero que t'agradi bastant. No sé si coneixes a Mònica Rocher Big Band.
No.
Pues te la recomano, crec que t'agradarà. Res, us deixem amb la cançó Vuit Princes Nen i res, ens veiem en una altra ocasió i seguim difonent les nostres feines. Moltes gràcies, Arnau.
Moltes gràcies, i Josep, deixa'm dir només una mica que si algun ajuntament té interès a col·laborar en tot això que fem, que necessitem de la col·laboració perquè no ho podem fer sols, i que si entreu a mep.cat, allà trobareu tota la informació que necessiteu.
Doncs sí, nosaltres també sempre recomanem que puguin treballar amb aliança, que puguin treballar amb xarxa. De fet, la nostra vocació és aquesta, poder col·laborar i fer enllaços. Així que i tant, a veure si podem arribar al màxim d'ajuntaments possibles, que s'incorporin i que treballen plegats. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
Cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.